Són 6:15. Catalunya Informació.
Aquestes són les principals notícies que us estem explicant. A aquesta hora la repassem amb Eva Blanc. Eva, més de 6.000 persones s'han concentrat durant hores a la plaça d'Urquinaona de Barcelona per protestar contra les actuacions policials dels últims dies.
Un cordó de seguretat fet pels mateixos manifestants ha evitat el xoc amb la policia. Després de 6 hores d'asseguda, els Mossos s'han retirat. En un altre punt de la ciutat, a la Rambla de Barcelona, però s'ha cremat i trencat mobiliari urbà.
Concentracions a Tarragona per denunciar l'empresonament de dos joves de la ciutat i a Girona davant dels jutjats per demanar la llibertat dels detinguts.
A Lleida, l'única manifestació ha estat a favor de la policia i de la Unitat d'Espanya.
El diàleg entre els governs català i espanyol continua sent inexistent.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha negat a respondre a una trucada de Quim Torra i li reclama que abans rebutgi de forma contundent la violència.
Després d'això, el president de la Generalitat li ha enviat una altra carta on li retreu que és impropi d'un president de govern respondre a través d'un missatge de WhatsApp enviat als periodistes.
I Torra ha respost que sempre ha condemnat la violència i que Sánchez no li ha de donar lliçons en la lluita contra la violència.
A més d'aquestes notícies,
Catalunya Informació.
En emissió conjunta amb Catalunya Ràdio sentirem també l'alcaldessa Ada Colau.
L'Ajuntament de Barcelona valora els danys que hi ha hagut a la ciutat amb més d'1,5 milions d'euros. Aquesta xifra encara es pot incrementar. En només 4 dies s'hi han cremat 1 miler de contenidors. Colau ha reclamat que els aldarulls s'acabin com més aviat millor.
Això no pot seguir així. Barcelona no s'ho mereix perquè senzillament Barcelona és de tothom. Barcelona és l'espai que compartim. Barcelona és l'espai de convivència. No és de cap partit polític, no és de cap institució. Barcelona és de tothom i l'hem de cuidar. Barcelona no es mereix aquestes destrosses i s'han d'acabar allà.
I us explicarem que aquest dissabte ha tancat el Saló Immobiliari Barcelona Meeting Point, que aquest any posava l'accent en la sostenibilitat i en el dret a l'habitatge, a banda de les noves tecnologies aplicades al sector.
Segons el Consorci de la Zona Franca, que l'organitza, els aldarulls que s'estan vivint a Barcelona no han afectat el tancament d'operacions immobiliàries durant els dies que s'ha allargat el certamen. La seva directora general, Blanca Soriguer, admet, però, que divendres hi va haver pocs visitants arran de la vaga general.
Comprat amb l'any passat, a nivell del que és l'oferta expositiva, és superior a l'any passat. Després, a nivell del nombre de visitants, estem parlant del mateix nombre de visitants que l'any passat, la qual cosa demostra que és com si fos més, perquè sí que és veritat que ahir va vindre poca gent.
De l'actualitat esportiva, Eva, el Barça no falla al camp de l'Eibar.
Ha guanyat per 0-3 al camp de l'Eibar en la 9a jornada de Lliga, amb gols de Griezmann, Messi i Luis Suárez. L'equip blaugrana se situa com a líder en solitari, amb 19 punts, un més que el Madrid, que ha perdut 1-0 a Mallorca.
La resta de marcadors, a primera, aquests.
Atlètic de Madrid 1, València 1 i Getafe 2, Leganés 0. Aquest diumenge, debut de Pablo Machín a la banqueta de l'Espanyol, que rep el Villarreal. A segona, també aquest diumenge, Oviedo Girona.
I Marc Márquez aconsegueix la desena pole de la temporada en MotoGP.
El ja campió del món sortirà primer a Motegi per primera vegada a la seva carrera. La cursa es disputarà a les 8 del matí, hora d'aquí.
I una depressió pel que fa al temps ens portarà pluja durant les primeres hores d'aquest diumenge amb alguna tempesta.
El vent del sud bufarà fort a zones elevades del territori i la temperatura de dia serà més baixa a comarques d'interior.
Comença Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
El programa especial de la sentència.
En moments excepcionals, sempre hi som.
El Tribunal Suprem ha condemnat per sedició els líders polítics.
Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
No hi ha sorpreses en la reacció de Brussel·les, que es continua mantenint al marge.
Estan tallant els manifestants la via del tren convencional.
Sentim Oriol Junqueras.
Això és la justícia, és penjança.
Rigorós amb la informació.
Centenars de manifestants intenten aturar l'aeroport de Barcelona mentre el jutge...
Connecten Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Dins mateix de l'aeroport, amb forta presència policial.
Comencen a aparèixer les primeres imatges de càrregues policials.
A tot hora.
Ho estem veient, ho estem explicant.
I a tot arreu.
I el que importa és estar allà on passen les coses.
Ha vingut un parell de policials donant-me cops de porra.
Guardiola, bona nit.
Per ràdio, pel web o a la nostra...
Més de 12 hores de ràdio en emissió.
I a les xarxes compartim l'etiqueta Sentència Catràdio.
I aquí seguim en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Explicant-vos que més de 6.000 persones es concentren durant hores a la plaça Urquinaona de Barcelona per protestar contra les actuacions policials dels últims dies. Un cordó de seguretat fet pels mateixos manifestants ha evitat el xoc amb la policia. Després de 6 hores d'asseguda, els Mossos s'han retirat en un altre punt de la ciutat, a la Rambla de Barcelona, però s'ha cremat i trencat mobiliari urbà. Judit Pastor, Barcelona.
Milers de persones s'han concentrat durant hores i hores a la plaça Urquinaona amb una actitud majoritàriament pacífica i fins i tot festiva. Cantaven, aplaudien i en alguns moments un manifestant ha tocat la gralla amb cançons com Els Segadors o el Bella Ciao. A primera hora de la tarda s'ha organitzat un cordó de manifestants que s'han col·locat davant la Policia Nacional que custodiava l'accés a la Via Laietana. I al final, després de moltes hores d'expectació, la Policia Nacional s'ha acabat retirant. Això celebraven els manifestants. Les persones concentrades a la primera fila s'han encarregat d'aturar i condemnar els pocs manifestants que aïlladament i puntualment trencaven la calma amb llançaments d'objectes cap a la policia. L'objectiu era mantenir-se en peu de pau, tal com explicava en José, un dels manifestants.
No m'agrada la violència i la majoria del moviment és independentista, però no és violent. I volia fer alguna per contribuir, que no hi hagués violència. Quan he sentit a la ràdio que s'estava creant un cordó per posar-nos enmig, he decidit baixar.
Però entre els manifestants també n'hi havia que veien bé altres formes de protesta com les que hem viscut els darrers dies.
Segueix sent un moviment pacífic, fer barricades per defensar-se no és violència, tapar-se la cara no és perquè siguem xungos, tapar-se la cara és per protegir la nostra identitat, perquè les forces d'opressió, perquè són forces d'opressió i no de seguretat, ens estan matxacant i estan fent el mateix de sempre. I ja n'hi ha prou. Ens hem d'aixecar i dir prou i intentar canviar les coses. Perquè si amb un somriure a la cara no ens fan cas, doncs potser hem de cridar una mica més alt.
Al final de la nit no s'han pogut evitar imatges d'aldarulls en punts propers a plaça Urquinaona, com ara el carrer Ausias Marc, Pau Claris i les Rambles. Petits grups de manifestants amb la cara tapada han tornat a muntar barricades i cremar contenidors. La policia ha acabat carregant i disparant projectils. El punt de més tensió ha estat a les Rambles. Allà un petit grup ha trencat mobiliari urbà i alguns aparadors.
I també més concentracions, en aquest cas a Tarragona, per denunciar l'empresonament de dos joves de la ciutat, i a Girona davant dels jutjats per demanar la llibertat dels detinguts. A Lleida, l'única manifestació ha estat a favor de la policia i de la Unitat d'Espanya. Estela Bussoms.
A Lleida, l'única manifestació que hi ha hagut aquest dissabte ha estat de caire unionista. Unes 200 persones s'han concentrat davant la comandància de la Guàrdia Civil i han decidit fer una marxa des del barri del Secà fins a la subdelegació del govern de l'Estat, on alguns dels manifestants han traspassat la tanca que envolta l'edifici per saludar els agents de la policia espanyola que el custodien. La Pepi ha acudit a la convocatòria.
Se resuelve el conflicto pues hablando, entre todos, hablando, dialogando y haciendo cosas buenas, no quemando. Quemando no hacemos nada.
A mitja tarda hi ha hagut un intent fallit de tallar l'autovia A2 a Torreferrera, al Segrià, per part dels CDRs. No han pogut sumar prou suports i poc després han desconvocat el tall.
En qualsevol moment pots accedir a les notícies de les nostres delegacions.
Segueix-nos als twitters de tot el territori.
Catinfo Girona, Catinfo Tarragona i Ebre, Catinfo Lleida, Catinfo Barcelona, Catinfo Aran.
La informació del teu entorn a la mà.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
I el diàleg entre els governs català i espanyol continua sent inexistent. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha negat a respondre una trucada del president Quim Torra i li reclama que van rebutgi de forma contundent la violència. Després d'això, el president de la Generalitat li ha enviat una altra carta on li retreu que és impropi d'un president de govern respondre a través d'un missatge de WhatsApp enviat als periodistes. Torra respon que sempre ha condemnat la violència i que Pedro Sánchez no li ha de donar lliçons en la lluita contra la violència. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha reclamat al president espanyol en funcions que doni la cara per afrontar el problema polític entre Catalunya i Espanya.
Si en aquests moments, amb tot el que està passant, amb aquesta crisi política que hi ha, que només es pot resoldre des de la política i des del diàleg, el senyor Sánchez no és capaç ni de parlar a través d'una trucada telefònica, quan farà política?
I és que per Quim Torra la violència no representa l'independentisme i ha fet una crida al matí de dissabte a la responsabilitat.
La defensa dels drets i les llibertats s'ha d'expressar com sempre, pacíficament. Demanem que tothom ho faci així. La violència mai no ha estat ni serà la nostra bandera ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni a Girona, ni a Lleida, ni en cap dels 947 municipis del nostre país.
Els polítics independentistes empresonats han donat suport a través de Twitter a la declaració que aquest dissabte han fet al Palau de la Generalitat Torra i també el vicepresident aragonès, a més dels alcaldes de Tarragona, Lleida i Girona. Diàleg, negociació i solució política és la via, diuen, per resoldre el conflicte, i afegeixen: cap violència ens representa. Qui no ha anat a la reunió, però, ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que, malgrat confirmar inicialment la seva assistència, ha rebutjat després la convocatòria perquè l'ha considerada precipitada, segons fonts pròximes a l'alcaldia. L'Ajuntament ha assegurat que divendres a la nit li van traslladar al vicepresident aragonès que calia una convocatòria àmplia i unitària d'institucions, també de societat civil, però que no es va concretar res i que, per tant, no considerava confirmada la trobada. Les mateixes fonts afegeixen que Ada Colau no té cap inconvenient a participar en reunions per trobar solucions, però demana més consens. Una alcaldessa que hem sentit valorant amb més d'un milió i mig d'euros les destrosses que hi ha hagut des de dilluns a la capital catalana. En quatre dies s'hi han cremat un miler de contenidors. La quantificació de les destrosses, però, es pot incrementar perquè encara no s'ha calculat tot. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat també que els serveis municipals treballen al màxim perquè la ciutat recuperi la normalitat el més aviat possible, i ha reclamat que els aldarulls s'acabin com més aviat millor.
Això no pot seguir així. Barcelona no s'ho mereix, perquè senzillament Barcelona és de tothom. Barcelona és l'espai que compartim. Barcelona és l'espai de convivència. No és de cap partit polític, no és de cap institució. Barcelona és de tothom i l'hem de cuidar. Barcelona no es mereix aquestes destrosses i s'han d'acabar allà.
Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha fet una crida també a la calma, ha insistit en la necessitat d'aïllar els violents i ha assegurat que la majoria són catalans.
La gent que provoca els aldarulls és de procedències molt diverses, però bàsicament són gent d'aquí. És a dir, per molta gent que hagi pogut venir de fora, que no els tenim quantificats, no sabem quants poden ser, està claríssim que les imatges que hem vist han sigut gent que estaven perfectament identificades amb la simbologia que portaven, de que probablement eren d'aquí mateix. Aquesta és una tendència que també hem de combatre, de pensar que tot el que ens passa en aquests termes és de gent que ve de fora. No.
Batlle també ha destacat que la coordinació entre els diferents cossos de policia ha funcionat molt bé. Això és el que passava des de Barcelona. A Madrid, més d'un miler de persones han sortit al carrer per mostrar el seu rebuig a la sentència del Suprem i reclamar la llibertat dels presos independentistes, amb una concentració que ha acabat amb càrregues policials i que ha deixat un detingut i 13 persones ferides, 3 dels quals policies nacionals. Jordi Prats.
Enlairen banderes republicanes i també alguna estelada. Els manifestants recorrien al centre de Madrid reclamant la llibertat i amnistia pels presos i demanant també que s'aturi la repressió policial. Crits als que s'hi sumaven eslògans com Madrid està al costat del poble català. Entre els milers de participants, el Màximo, el Nicolás, provinents de la Catalunya Nord, el Fernando de Cádiz o la Sara de Madrid, ens explicaven els motius de la seva participació en aquesta marxa.
No estic especialment independentista, però aquesta sentència és una mela.
S'hauria de dialogar i que aquesta sentència que han fet és tot el contrari de lo que s'ha de fer.
Primerament per el dret a autodeterminació del poble català i després per la repressió policial bestial que està viendo en las calles de Barcelona.
Creo que es una situación que nos preocupa a todos, pero tampoco se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Ni todos los catalanes son tan malos, ni todos los españoles somos tan buenos, buenísimos.
Si bé oficialment la manifestació finalitzava a la Puerta del Sol dues hores després del seu inici, algun grup protagonitzava després enfrontaments amb la policia, amb intents de tallar la Gran Via de Madrid. Incidents que finalitzaven amb càrregues policials, amb algun detingut i diversos ferits, entre ells policies.
I multitudinària manifestació a Sant Sebastià contra la sentència del procés en presència de dirigents i càrrecs públics del Partit Nacionalista Basc, EH Bildu i Podem. Gure Escodago és la plataforma que ha convocat la marxa amb el lema "Referèndum no és delicte, llibertat, defensem el nostre dret a decidir". Els organitzadors han substituït les icurrinyes per estelades en un gest per demanar la independència i per protestar per la sentència del Suprem, que consideren un atac a la democràcia. El president del PNB, Andoni Ortúzar, ha encapçalat la nodrita representació política a aquesta manifestació.
Este camino no puede tener violencia. La violencia no tiene sentido ni tiene sitio en la lucha en favor de Cataluña o en la lucha en favor de los derechos nacionales catalanes o bascos.
També han participat a la manifestació altres membres del PNB, la presidenta del Parlament Basc, el diputat general de Guipúscoa i l'alcalde de Sant Sebastià. De seguida continuem amb el relat aquestes concentracions i manifestacions. Anirem a Berlín i també a Buenos Aires, però abans la crònica del temps. Enric Agut.
Una pertorbació aquest matí de diumenge ens afecta amb ruixats, localment alguna tempesta. Les precipitacions, la majoria les més importants a comarques de la meitat nord i del centre del territori, també en algun sector de la costa de Barcelona i de Girona. En canvi, al sud de Tarragona, les Terres de l'Ebre i comarques veïnes, els ruixats, si n'arriben a caure, passaran molt ràpid i seran de curta durada i en alguns casos no caurà ni gota. Alguns ruixats, com insistim, poden ser en forma tempesta i a la tarda aniran marxant. La tarda serà molt més tranquil·la i la temperatura diurna recula. S'esperen màximes més baixes a comarques interiors del Pirineu. En aquests sectors la temperatura pot baixar 2-3 graus. Moltes màximes estaran entre els 19 i els 25 graus, si bé cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'Empordà poden ser més elevades, sobretot cap a l'Empordà, Gironès, pels vents al sud. Aquí les màximes podrien arribar als 27 graus. El vent del sud seguirà fort, alta muntanya, i es manté aquesta previsió de temporal de llevant, de pluges, a temporal de mar, entre dimarts i dijous.
De la crònica internacional, Berlín també ha acollit aquest dissabte a la tarda una manifestació per reclamar la llibertat dels polítics i activistes catalans condemnats pel Tribunal Suprem. La convocatòria l'ha fet l'Assemblea Nacional Catalana a Alemanya amb el suport dels partits d'esquerra del país. Oriol Serra, Berlín.
Prop d'un miler de persones han participat a la manifestació pacífica que ha recorregut bona part del centre de Berlín sota els lemes Catalunya antifeixista i llibertat presos polítics, entre d'altres. La manifestació ha arrencat a Hackesche Markt, una de les places més cèntriques de Berlín i ha acabat davant del Ministeri Federal de Justícia passant abans pel d'Afers Exteriors. La Pepa parla en nom del CDR de Berlín que ha liderat l'organització d'aquesta manifestació.
Sí, la veritat és que sabíem que avui vindria molta gent perquè la gent està molt indignada, no? I no només hi ha gent catalana, sinó també hi ha gent de la resta de l'estat espanyol, però també de col·lectius d'esquerres de Berlín.
La manifestació de Berlín ha comptat amb la presència de catalans procedents d'altres ciutats del nord d'Alemanya, molts d'ells convocats per l'Assemblea Nacional Catalana. Entre els assistents hi havia la directora de l'Institut Ramon Llull, Yolanda Bataller, que és a Berlín per diverses reunions amb institucions culturals i universitàries.
Cada vegada la sensibilitat és més gran i pensem que una trobada com aquesta ho demostra, no? Aquí es veuen banderes de Catalunya, de València, de Balears, de per tot, i això és important.
La manifestació independentista també ha comptat amb la participació de grups antifeixistes d'altres parts de l'estat espanyol i d'Alemanya i ha coincidit amb una manifestació a favor dels drets humans a Xile que ha provocat un intercanvi de càntics d'empatia entre els dos grups.
I a Buenos Aires, expatriats catalans a l'Argentina i residents en aquest país han fet un acte públic de suport als catalans i de rebuig a la sentència del procés del Tribunal Suprem. Joan Biosca.
Una cinquantena d'expatriats catalans, la gran majoria d'ells joves, juntament amb catalans que fa ja molts anys que viuen aquí a l'Argentina, han rebutjat la sentència del Tribunal Suprem i ho han fet als peus de l'estàtua del president de la Generalitat, Lluís Companys, que hi ha aquí a Buenos Aires, a la capital argentina. Jordi Campabadal és el portaveu del Comitè de Solidaritat amb el Poble Català d'aquí, de l'Argentina.
El motiu de l'acte és continuar acompanyant en la mesura del possible i des d'Argentina els companys i el poble català que s'està manifestant allà, rebutjant la sentència del procés, rebutjant la repressió que està rebent els joves al carrer i la població catalana en general, i denunciar i donar a conèixer a l'Argentina també el que està passant.
Acte que ha tingut lloc a la plaça de Catalunya de Buenos Aires.
I parlant de la sentència, les associacions de jutges en declaracions a aquestes emissores han llançat un missatge de tranquil·litat sobre l'abast del delicte de sedició després de la sentència del Suprem. Els magistrats de diferents tendències coincideixen a descartar que proliferin a partir d'ara les acusacions de sedició i que es castiguin amb més severitat les mobilitzacions ciutadanes. Ens ho explica Maria Núria Rebetlle.
Montserrat Comas, portaveu de Jutges per la Democràcia, remarca que la sentència del Suprem penalitza un comportament concret, no criminalitza el dret de manifestació.
Que es castiga com a sedició és haver programat, diguem, aquesta via unilateral cap a la independència en contra del marc constitucional, de l'ordenament jurídic i de les lleis.
Com es posa com a exemple el que va passar dilluns a l'aeroport?
No és sedició els fets de l'aeroport del Prat, vull dir, en absolut, perquè no hi ha hagut cap incompliment d'una resolució judicial. No és una concentració que es faci per impedir una resolució judicial, no existeix. Per tant, és equivocat qui està dient o està alarmant en aquest sentit. en una manifestació que després es converteixi en fets violents, es pot convertir en un delicte de desordres públics.
Xavier González de Rivera, d'Àgora Judicial, admet que amb aquesta interpretació tan àmplia del delicte de sedició afecta drets fonamentals, però augura que els jutges no l'aplicaran. Una altra cosa, diu, és el que pugui fer la Fiscalia.
La meva impressió és de que això, a la pràctica, serà difícil que es tornin a plantejar casos d'aquest. A no ser que parteixin de querelles del Ministeri Fiscal, que això és un altre tema. O sigui, jo dic des del punt de vista del jutge d'aplicació. Si són querelles del Ministeri Fiscal, ja és un altre tema, que llavors ja depenen de la Fiscalia General de l'Estat, depenen fins i tot de consignes o de recomanacions que pugui fer el govern.
Pablo Baró, de l'Associació Professional de la Magistratura, remarca que les condemnes per sedició són excepcionals i creu que ho continuaran sent.
Sí que és cert que són tipus delictius, tant la sedició com la rebel·lió, molt concrets. Tampoco son tantas veces las que se han juzgado los mismos, pero vamos, ni entiendo que se vaya a afectar a ningún derecho fundamental en lo sucesivo.
Però, per exemple, davant d'una protesta per un desallotjament, que per tant es va contra una resolució judicial, què pot passar?
Bé, és veritat que això hagués pogut interpretar com a sedició sempre. El que passa és que s'ha entès sempre de forma molt restrictiva. O sigui que la interpretació ha de continuar sent molt estricta, doncs, en aquests casos.
Evidentment estem davant d'una situació, d'un nou paradigma que ens van de plantejar, o que s'ha de plantejar què significa i quin valor se li dona a l'exercici de drets fonamentals. El dret de reunió, el dret de manifestació, el dret de la llibertat d'expressió, el dret de la participació política, són drets que queden afectats per aquesta sentència.
No creo que afecte.
Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca asseguren que continuaran mobilitzant-se i protestant.
Gràcies, Maria Núria. I aquest dissabte ha tancat portes al Saló Immobiliari Barcelona Meeting Point, que aquest any posava l'accent en la sostenibilitat i en el dret a l'habitatge, a banda de les noves tecnologies aplicades al sector. Segons el Consorci de la Zona Franca, que l'organitza, els aldarulls que s'estan vivint a Barcelona no han afectat el tancament d'operacions immobiliàries durant els dies que s'ha allargat el certamen. Amb tot, la seva directora general, Blanca Soriguer, admet que divendres hi va haver pocs visitants amb la vaga general. Són prou professionals i públic amb ganes de comprar.
El que és més destacable és, sobretot, el tipus de visitant. El tipus de visitant aquí hem incrementat realment amb un visitant amb poder de decisió, amb un visitant que té molt clar el que venia a buscar i ho ha trobat.
En aquesta edició, la 58a, el Barcelona Meeting Point ha crescut fins als 280 expositors i s'hi ha afegit espai dedicat a la decoració, que és un dels que ha tingut més èxit.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
I la crònica internacional també ens deixa una notícia que arriba des de Sibèria. 15 morts pel trencament d'una presa d'aigua en un riu a Sibèria. La infraestructura estava construïda en una mina d'or i l'aigua ha inundat les vivendes dels treballadors. Moscou, Manel Elias.
Els investigadors policials ja estan examinant documents de les oficines de l'empresa que explotava el campament miner dedicat a extreure or. Haurien construït una presa al riu Seiba sense comunicar-ho a les autoritats il·legalment. La construcció amb les pluges d'aquests dies ha acabat cedint i ha escombrat els barracons on s'allotjaven diversos treballadors. Així ho ha explicat Oleg Matilenko, portaveu del Ministeri d'Emergències.
L'estructura s'ha destruït completament i l'aigua localitzada directament a l'estructura hidràulica, que arribava als 3 metres i mig o 4, ha inundat dues cases on vivien els empleats de l'empresa Sisim.
A banda dels 15 morts, hi ha 6 desapareguts i 9 ferits que estan sent atesos. Un centenar de persones han estat acollides en un refugi.
I aquest dissabte ha estat el Dia Mundial del Càncer de Mama, una jornada en la qual s'ha tornat a incidir en la importància de la prevenció, tant en la necessitat de mantenir bons hàbits com en la de fer-se mamografies. L'any passat se'n van detectar més de 5.000 casos nous a Catalunya, una xifra que ja està superada en els primers 9 mesos d'aquest any. La taxa d'incidència a Catalunya se situa en 136 casos per cada 100.000 habitants. Cada any moren al país un miler de persones. Es tracta del segon càncer més diagnosticat. La cap de la unitat del càncer de mama de l'Institut Català d'Oncologia, Sònia Pernas, ha explicat a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació quin és el segment de població en què incideix més la malaltia.
La incidència més gran està entre els 50 i els 70 anys d'edat. El càncer de mama està relacionat amb l'edat, amb l'envelliment, i aquesta és la franja, diguéssim, que s'ha vist que doncs, hi ha més incidència, i per això la mamografia no es fa de cribatge, es fan en aquesta edat de població.
I ara amb el Sergi Palau, a punt.
Els esports.
El Barça ha guanyat a Ipurú al camp de l'Eibar 0-3 amb gols de Griezmann en la primera part i Messi i Suárez a la represa. És la primera vegada que marquen tots tres en un mateix partit. N'ha fet referència al final del maig Ernesto Valverde.
Yo creo que es una cuestión de tiempo que los jugadores, sobre todo los nuevos, cuando se incorporan, buscan su sitio y se logren entender con el resto. En el caso de Antoine, hoy ya se ha visto que se buscaban, que se encontraban, y luego es una cuestión de tiempo que esos jugadores todavía se vayan entendiendo mejor, pero bueno, yo creo que es una buena noticia.
Sergi Roberto ha hagut de ser substituït al descans per Semedo per unes molèsties al genoll esquerre. Li han fet proves que han determinat que té una distensió al lligament lateral intern d'aquest genoll. Es perdrà el partit de dimecres que ve de Champions contra l'Eslàvia de Praga. Per cert, els txecs, líders destacats a la seva lliga amb 5 victòries seguides. Aquest dissabte han superat el Priveram 3-1. Tornant al partit, el central francès Samuel Umtiti ha estat titular després de 5 mesos, ha jugat per l'absència de Piqué amb l'Englé a l'eix de la defensa. Amb la victòria a Ipurú, el Barça se situa líder amb 19 punts, un més que el Madrid, que ha perdut 1-0 a Mallorca amb un gol de Lago Júnior al minut 7 de partit. Zidane diu que els està costant més del compte.
El problema es que tenemos que mostrar siempre cada 3 días que somos buenos. Y esto es nuestra dificultad, es lo que no hacemos. Hay que tener continuidad y eso es verdad, porque nosotros estamos arriba.
La resta de marcadors a primera, Getafe 2, Leganés 0 i Atlético de Madrid 1, València 1. L'Espanyol rep aquest diumenge al Villarreal en el debut de Pablo Machín a la banqueta. El tècnic Surià ha dit que espera revertir la situació amb els nous mètodes, però sense perdre l'essència.
El sistema puede ser con 3 centrales, pero lo que más me preocupa es la esencia y espero que poco a poco, porque esto no es sembrar y enseguida recoger, pero que lo antes posible pues se pueda ver el equipo que no solo Pablo Machín, sino yo creo que el conjunto de los españolistas quieren.
Melendo i Piatti baixes per lesió. A la Lliga de Segona, aquest diumenge, Oviedo-Girona a les 6 de la tarda, el Carlos Tartiere. Unzué diu que els asturians han anat de menys a més.
Es cierto, es un equipo que ha ido creciendo y sobre todo, como todos, ha ido creciendo a través de los buenos resultados. Los ha tenido fuera de casa, le falta conseguirlo en el Tartiere ante su gente, y nosotros lo que vamos a tratar es de que esa autoestima o esas dudas las puedan seguir teniendo.
A la convocatòria hi és Mójica, mentre que Dai es baixa amb molèsties. El Girona afronta el partit a 2 punts del playoff d'ascens. El líder destacat a la categoria és el Cádiz, amb 31 punts.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
A la cinquena jornada de la Lliga de Campions d'handbol, Barça 36, PSG 32, quarta victòria blaugrana. A l'ACB, cinquena jornada, Joventut 78, Estudiantes 76. Primera victòria de la penya a la Lliga. Aquest diumenge juguen els altres dos equips catalans, Manresa-Tenerife a 1:15 i Barça-Gran Canària a les 8 del vespre. A la Lliga femenina, cinquena jornada, Guernica 66, Cadí-la-Seu 43 i Araski 56, Unigirona 68. A la Lliga Europea d'Hockey Patins, Sarzana 0, Barça 10 i Reus Deportiu 6, Kever 2. El Noia havia de debutar davant el Biasca, però l'equip suís no viatja al·legant motius de seguretat. Ferran Andreu, president del Noia, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Nosaltres hem d'actuar. De fet, el que tenim és aquests comunicats, però nosaltres hem d'actuar com si hi hagués un partit normal. El primer equip doncs, es canviarà, sortirà, i els àrbitres doncs, han de donar fe, diguéssim, que no s'ha presentat l'equip rival, i aixecaran el seu corresponent informe.
A l'anada dels 32ens de final de l'Europa Cup, l'antiga Cercs, 4 partits en presència catalana, Caldes 6, Nantes 1, Guimis 1, Igualada 10, Düsseldorf 2, Girona 7 i Cotras 3, Voltregà 2. A l'Hockey Lliga, partit de la cinquena jornada, Taradell 0, Palafrugell 3. Com a protesta per la situació actual del país i la vulneració dels seus drets, els dos equips han decidit no disputar el primer minut d'aquest partit. Aquest diumenge a les 8 del matí, a hora d'aquí, es disputarà la cursa de MotoGP del Gran Premi del Japó amb Marc Márquez des de la pole. Ha estat el més ràpid a la classificació, al davant de Morbidelli i Quartararo. Viñales hi participarà des de la quarta posició de sortida. La d'aquest dissabte és la desena pole que la fa el campió Cerverí i la primera a la seva carrera al circuit japonès de Motegi.
No ho sabia fins que he arribat la primera entrevista que he fet, no ho sabia, no tenia el cap, que era l'únic circuit i la primera pole position en MotoGP aquí a Motegi, però bueno, content per això.
A Moto2, Àlex Márquez sortirà des de la quarta posició en la seva lluita pel títol mundial de la categoria. El seu principal rival pel campionat és Augusto Fernández, que ho farà des de la segona posició. A la segona jornada, i amb això acabem, de la fase de grups de la Champions de waterpolo masculí, Pro Recco d'Itàlia 15, Club Natació Terrassa 5.